bé, comencem, com tots els divendres, cada 15 dies, la tertúlia de caràcter autonòmic. Anem a presentar els nostres tertulians que tenim el dia d'avui. Per una banda, a Candel Anglès, del Partit Popular. Bon dia, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Encantat de que estigueu tots el dia d'avui. Per altra banda, també del PSOE. Bon dia, Anna. Què tal?
Bon dia.
Bon dia. Per altra banda, també tenim a Verònica Ruiz, primer dia que ve aquí nosaltres. Bon dia, de Compromís.
Què tal? Bon dia, un plaer.
Bon dia. I per altra banda, i per últim, a Jesús Albiol, del grup de Vox. Bon dia, què tal? Buenos días.
Què tal? Buenos días a todos.
Pues bé, avui tenim diversos temes sobre la taula. L'altre dia vam estar en un tema quasi tota la tertúlia, però bueno, avui a veure si podem avançar en els temes que teníem pendents de l'altre dia parlar. Avui ficarem sobre la taula el tema sanitari, sobretot a lo que és la localitat de Vinaròs, no? Perquè viem en una roda de premsa feia ja unes setmanes que Vinaròs quedava fora, no, de les prioritats de lo que és l'actual equip de govern, no? Si podem començar per Partit Popular, per Candel Anglès, la pregunta seria, no, per què s'ha decidit aquestes coses, no, sobretot afectant a pobles de l'interior, sobretot parlant de la unitat, la UHD, no?
Sí, la UHD, la unitat d'hospitalització a domicili, el nou projecte que hi ha, jo crec que és una bona notícia, és una bona notícia pels pobles de la comarca. Entre ells, Càlig, el meu poble, és un tema que té que anar progressivament. L'objectiu és que arribi a tots els pobles possibles, a més del 90% dels pobles, incrementar aquesta cobertura i incrementar també la cartera de serveis que pot donar aquesta unitat. L'objectiu és arribar a tots els pobles, com ja he dit, i és un increment progressiu que s'anirà veient al llarg d'aquests 4 anys. Ara ja s'han añadit 5 pobles de l'interior de la comarca i també s'augmentarà el personal. Jo crec que Vinaròs i en aquest cas l'àrea de salut de Vinaròs és prioritària pel nou Consell. És una àrea que ha estat bastant oblidada durant 8 anys. És una àrea en un hospital que pràcticament ha estat quasi desmantelat en unes urgències que han perillat perquè no hi havia ni radiòleg, no hi havia cardiòlegs. Ara ja hi ha 2 cardiòlegs i una que està per baixa maternal, que se sumarà a la tercera de la plantilla. Ja s'ha augmentat la radiologia, s'ha augmentat la reumatologia, s'ha augmentat l'endocrino, s'han baixat un 35% les llistes d'espera a este hospital, i és que és prioritat del Consell de Mazón i de Marciano Gómez, el conseller de Sanitat, l'equitat en el sistema sanitari. Jo crec que aquí és molt important a esta comarca i a este hospital esta equitat, perquè ha passat de ser un hospital, ja ha dit, pràcticament desmantelat, ara s'ha obert un nou horitzó en el que s'ha ficat com a prioritat.
Bueno, jo és que primer que res m'agradaria puntualitzar que aquest hospital ha estat 8 anys oblidat, i jo vull recordar que en aquests últims 8 anys, des de ficar la tele gratis per tot el món, que la gent que estava ingressada tenia que pagar per veure la tele, des de canviar tot el mobiliari i els llits, que eren els mateixos que se van comprar en el moment de la inauguració, l'hospital està a punt de complir 30 anys, també ho vull ficar de manifest, des de tindre l'aparell de la ressonància magnètica que teníem que anar amunt a Castelló a fer-moles, i la creació de 200 llocs estructurals més. De fet, vull recordar que per a poder obrir la tercera planta de forma permanent se van crear 30 llocs de treball per a fer els torns corresponents, perquè si no, la tercera planta, que és la que té les habitacions individuals, no se podia obrir al públic. I un llarg etcètera, però tampoc me vaig a centrar únicament en el que ha fet el govern de Ximo, no? I el govern del Botànic, perquè anem a parlar, no és que s'ha ampliat a 5 pobles la UHD, està des del 2017 en 5 pobles la UHD. Des del 2017, i que jo recorde, el president de la Generalitat en l'any 2017 era Ximo Puig. El que els socialistes, sobretot d'esta comarca, hem fet i hem plantejat tant una PNL en les Corts Valencianes com mocions en tots els ajuntaments, és per a que aquesta UHD se dote de recursos, de personal i materials per a que se puga ampliar a tots aquells pobles que per isocrona, per distància de 30 quilòmetres o 30 minuts de temps, puga abastir pues, a tots els pobles possibles. L'Hospital Comarcal de Vinaròs durant aquests 8 anys ha implementat un munt d'inversions per a millorar l'assistència sanitària de la gent d'aquestes comarques. I el que volem és que això continuï, perquè així el que passa és que fa ja 10 mesos que el senyor Mazón està a la presidència del govern valencià i no s'han creat més llocs de cardiòleg ni més llocs de radiòlegs ni de res. Existeixen exactament els mateixos, que a vegades se cobreixen les places i a vegades no, però les places estan des de fa molt de temps i com dia el govern anterior de la Generalitat va crear estructuralment 200 places en l'Hospital de Vinaròs, que ja m'agradaria a mi saber com haguem pogut passar la pandèmia sense tindre aquesta tercera planta operativa en el personal necessari i adient per a poder donar cobertura. Però, claro, és que ja és hora que el govern comenci a fer coses en matèria de sanitat en el nostre departament, no només en l'hospital, perquè quan van prendre possessió tenien damunt de la taula el conseller de Sanitat el projecte del segon centre de salut de Vinaròs, que per cert l'hem demanat diverses vegades en les Corts Valencianes i encara no se mos ha facilitat, lo qual mos fa sospitar que no mos volen fer arribar aquest projecte tan ambiciós de més de 7 milions d'euros de pressupost i que pot sofrir retallades i fer-lo més menut. El projecte que van acabar de redactar els tècnics als que se'ls va adjudicar i que està damunt de la taula superava en aquell moment els 7 milions d'euros. Parlamentàriament no mos ha arribat este projecte a pesar de que l'hem sol·licitat i, bueno, i estarem pendents, però claro, és que no podem estar dient que durant 8 anys no s'ha fet res quan això és mentira, però és que això no pot tapar la inacció del govern en este moment del senyor Mazón. Avui coneixíem una notícia de premsa en què l'execució de les partides pressupostàries està bajo mínimos, bajo mínimos, sobre un 5%, però és que n'hi ha 4 o 5 conselleries que estan per baix d'este percentatge al mes de maig, no? I bueno, això és algo que també durant la tertúlia podem anar comentant i dient, però evidentment en este moment i respecte de les llistes d'espera, i ja passo la paraula perquè tampoc no vull copar el temps, però així s'han passat de fer de publicitar les llistes d'espera una vegada al mes a dir que les anem a publicar una vegada cada 6 mesos, no? I tots sabem que en l'Hospital de Vinaròs, en concret, on els nostres professionals, els metges, estaven treballant per les tardes per a fer operacions per a reduir les llistes d'espera, el govern del senyor Mazón ha decidit que els retalli els pagaments d'aquestes peonades que diuen ells, no? I que, evidentment, han deixat de fer operacions, perquè el que no pot ser possible és que a un oftalmòleg li pagos 30 euros per fer una operació de catarates, no? 30 euros, que això és el que val l'hora de qualsevol professional, en tots els respectes per a tot el món, de qualsevol professional que necessites tu a casa que t'arregle qualsevol cosa, no? Entonces, jo crec que lo de les llistes d'espera, pues bueno, és que ho diuen que s'han reduït, però les dades no surten publicades.
Verónica, si me permitís, vull añadir una coseta i és sobre el centre de salut de Vinaròs. Ximo Puig anuncia a finals de 2022, previ a les eleccions del 2023, algo que agradava molt fer, que se licitaran les obres del centre de salut. Passen els mesos i se fa absolutament res, se fa absolutament zero per al centre de salut. Ara el que s'està fent és revisar el projecte.
Ah, s'està revisant el projecte.
S'està revisant el projecte i se licitaran les obres perquè siga una realitat immediata el centre de salut després d'un anunci més de Ximo Puig que no va portar res perquè no se va licitar i se va anunciar que se licitaria immediatament.
És que antes de licitar tens que redactar el projecte. I tot això porta un procés, tens que licitar la redacció del projecte, després els tècnics tenen un pla per a fer-ho, després se presenta, etc.
Mm. Però és que no se va fer res. No,
clar que se va fer el projecte.
Torn de compromís, per favor.
Gràcies, Cristià. La veritat és que a mi m'agradaria que almenys en sanitat pública ens poguérem ficar d'acord i pareixia que sí que estàvem d'acord amb les unitats d'hospitalització domiciliària. Però sí que és cert que signa un matís que compromís podríem dir que estem en desacord. I és que aquestes unitats d'hospitalització domiciliària no tenen per què ampliar-se només a uns únics municipis i creiem que s'han de ficar els mecanismes suficients i necessaris, personal i material suficient i necessari, per ampliar-ho a tots els municipis del Maestrat, i no només als municipis que es pertoca vindre ací a l'Hospital de Vinaròs, sinó a tots els hospitals de les comarques del nord, també a l'Hospital General de Castelló i, òbviament, també a l'Hospital de la Plana. Perquè, per si algun oient no sap exactament què és això, és un model organitzatiu i funcional que, òbviament, possibilita que hi hagi atenció mèdica i atenció d'infermeria al propi domicili del pacient, i això el que genera és òbviament una tranquil·litat no només per al pacient sinó també per a l'àmbit familiar, i sobretot és molt important que anem cap a aquest model perquè la nostra població cada vegada està més envellida, i si està més envellida també significa que cada vegada la nostra població és una població que té malalties cròniques. Per tant, el fet de que puguen estar a sa casa en totes les cures, en la tranquil·litat de la família de tindre el seu pacient a casa i no tindre que tindre aquests desplaçaments és realment valuós i necessari, sobretot si també volem lluitar contra la despoblació. Tindrem que apropar la sanitat pública a l'interior i no que l'interior se tingui que desplaçar sempre a la costa per a poder rebre totes les atencions, en aquest cas parlar d'atenció mèdica. I a més, si això es ficarà en marxa a tots els municipis d'ací del Maestrat, aconseguiríem també que l'Hospital de Vinaròs, que està a la cua del sistema sanitari valencià, per a vergonya dels valencians i les valencianes, això s'ha de dir, podria estar menys congestionat i per tant podria donar possibilitat a que altres pacients que sí que necessiten requeriments en mèdics i d'infermeres i d'infermers del propi hospital pogueren estar ingressats. Perquè, tornem a dir-ho, estan a la cua. Aquest hospital el tenim a la cua i el conseller de Sanitat el que està fent en les seues decisions és carregar-se el sistema públic. Entenem que perquè vol que ens anem a la privada. De fet, així a l'Hospital de Vinaròs té un problema greu en traumatologia. Hi ha una llista d'espera d'hasta 27 mesos per a que te puga atendre un metge o metgessa traumatòleg. No n'hi ha especialistes en dermatologia. I les places que no se cobreixen les està amortitzant. Això què vol dir? Que les places que són de difícil cobertura, en lloc de donar incentius a metges i metgesses per a que vinguin a viure a Vinaròs i vinguin a exercir la seva especialitat a l'Hospital de Vinaròs, lluny d'això les ha amortitzat, com per exemple una plaça de medicina interna on venia un metge de Castelló cada setmana a cobrir aquesta plaça. Pues, com no se podria cobrir, automàticament se la carrega, se l'anul·la. Està fent que els metges de radiologia s'estiguin anant un darrere d'un altre a la sanitat privada perquè no estan pagant les peonades. És un autèntic drama. I este decret que ha tret el conseller Marciano, que fa que dels 24 departaments se facin en 3 macroares, el que està obligant és que alguns metges i metgesses tinguin l'obligació de vindre a Vinaròs, però no està ni fomentant que ells voluntàriament vulguin vindre a través d'incentius i que tinguin vivenda i que tinguin llocs on poder cridar a cuidar a la seva família. No. Estan obligant-los a vindre en contra de la seva pròpia voluntat. Per tant, estan desgastant el propi personal sanitari i estan, en definitiva, carregant-se el sistema públic en detriment sempre de l'allò públic per anar-se'n a lo privat.
Jesús Albiol.
Sí, buenas tardes. A ver, yo he oído aquí que se hablaba de que el hospital de Vinaròs está a la cola para vergüenza de la Comunidad Valenciana, que nos queremos cargar la pública. También decía la compañera del PSOE que que aquí, bueno, estaba como metiendo un poquito el miedo, ¿no? Diciendo que íbamos a hacer recortes, hablando en futuro, en, bueno, sin matizar, sin concretar, porque realmente no tienen nada. Vamos a ver. Que el hospital de Vinaroz arrastra problemas es una evidencia y los arrastra desde 2022. Acordaros cuando salía en prensa que el hospital de Vinaroz se iba a quedar sin neurólogos. Y no solamente tenía el problema con los neurólogos, también lo tenía con dermatología, con anestesia. El problema del hospital de Vinaroz viene de hace tiempo. Ahora este nuevo gobierno lo que ha hecho ha sido primero un análisis de la situación y lo que no funcionaba se tiene que corregir. Lo que no funcionaba se tiene que corregir. Hay un proyecto nuevo y luego ya se están viendo los cambios y se están viendo las mejoras. Decían que no sabían los datos. Bueno, pues yo les digo los datos de ciertas mejoras que hay. Por ejemplo, la cifra de pacientes con prioridad 1, que deben ser intervenidos en un plazo máximo de 30 días, antes era de 2.967. Antes es más o menos a mediados de 2023. Y ahora esa cifra se ha disminuido a 1.400. 11. Eso supone una reducción del 52,4% en 6 meses. Con lo cual, se está trabajando, claro que se está trabajando. Decir que el hospital de Vinaroz, que se ha dicho también al principio, está olvidado y que no es una prioridad, eso es una falacia. La prioridad en todas las consellerías, pero en la de sanidad también, por supuesto, más si cabe, son las personas, es la atención a las personas. La señora Ruiz ha dicho una cosa que es cierta y es que nuestra población cada vez está más envejecida y más envejecida con más enfermedades crónicas y requiere una atención. Está claro que el sistema anterior no funcionaba. Bueno, de momento en 6 meses ya hemos mejorado la sanidad. No queremos, ni mucho menos que la gente se vaya a la privada. La gente tiene que hacer lo que quiera y nosotros como administración tenemos que garantizar los servicios. Si luego se quieren ir a la privada, que se vayan. Pero es una falacia decir que queremos mandar a la gente a la privada. Oiga, es que yo conozco casos en los que la sanidad pública no ha podido atender y ha derivado a la privada, sin coste para el paciente, como debe ser, por supuesto. Por lo tanto, nosotros abogamos por la colaboración, por la atención público-privada. Tiene que haber un mix, porque muchas veces donde no llega la pública, cubre la privada. Y eso es así. Y el que se quiere ir a la privada, que se vaya a la privada. Oiga, que ustedes también tienen en sus filas a mucha gente que va a la privada y yo, por ejemplo, soy de la pública. Es que aquí hablan como que la derecha quiere privatizarlo todo porque solo va a la privada y es una falsedad. Los ciudadanos que elijan si quieren sanidad privada o sanidad pública. Y nosotros, la administración, tenemos que garantizar para que los servicios de la sanidad pública pues sean los que deben de ser. Que hasta ahora, pues es cierto, se arrastraban muchos problemas, pero se arrastraban de antes. Y si tiramos de hemeroteca, sacaríamos y no pararíamos de sacar. Los problemas siempre van a haber. La historia es pues que se trabaje para solucionar lo que es lo que está haciendo este gobierno.
Jo vull acabar tallant una afirmació que diu l'esquerra d'arrel, que és que s'està acabant en la sanitat pública en detriment de la sanitat privada, i és que tenim el pressupost més alt de la història en sanitat i en sanitat pública. I és que el conseller Marciano aposta i apostarà sempre, sempre per la sanitat pública, i així s'està veient a este hospital. També parlava Verònica dels incentius. Se donen 10.000 euros per qui vulgui vindre a aquest hospital i més punts pels sanitaris i infermers i la gent que vulgui vindre a aquest hospital. Entonces, dir això, que s'està treballant per la sanitat pública i se continuarà treballant per la sanitat pública.
Bueno, és que anem a fixar un poc el debat. És que jo estic a favor de la col·laboració público-privada. Claro que sí, hi ha vegades que no s'arriba i s'han fet plans de xoc a on s'envia la gent a la privada. Lo que no m'apareix bé és que el govern del Botànic, el govern de Ximo Puig, així a l'hospital va ficar uns mòduls per a que els propis metges de l'hospital, els que a més atenen els pacients en la consulta, siguin els que facin les operacions per les vesprades, en uns preus raonables que acceptaven perfectament i que feien que la gent se podria operar en Vinaròs i que no tindrien que agarrar un taxi i tindre-se en Canà València a una privada a operar-se, que és el que està passant ara, perquè la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat, ha decidit que retalle els mòduls, les peonades per a que els metges operen per la vesprà en el propi hospital. Al meu poble, a Sant Mateu, a Xert, a Rossell, a Morella, hi ha molta gent gran que li és molt complicat agarrar un transport per anar-se'n a València a operar-se en la priva, per molt que la pago la Seguretat Social, per molt que la pago, perquè no tenim transport públic, perquè només tenen accés a algun taxi i no parléssim de lo que pot costar un taxi des de Morella o des de Olocau hasta València a fer aquesta operació. La gent se vol operar en el seu hospital, la majoria de la gent. Evidentment, si no hi ha prou en que els metges de Vinaròs operen per la vesprà a uns preus dignes, s'activarà el pla de xoc per allà on faiga falta per a reduir les llistes d'espera, clar que sí. Però el que està passant ara en este moment és que els metges de Vinaròs no fan peonades. És que no opera ningú de forma extraordinària en l'Hospital de Vinaròs perquè la Generalitat Valenciana en este moment ha decidit que no pague, que ho he dit abans, 30 euros per una operació de catarates. Li paguen a un metge de plantilla de l'hospital per a operar per la vesprà? Quant mos costa aviar-los a Castelló o a València? Mos costa molt més diners. La col·laboració público-privada, per supost, perquè moltes vegades fa falta. Però primer que res, n'hi ha que enfortir lo públic. I sobretot, sobretot, i reitero, perquè molta gent mos ho està traslladant, és que no poden desplaçar-se. O inclús, hi ha molta gent que se té que operar d'unes catarates per ficar l'exemple, per seguir el mateix exemple, i vol que l'opera el seu oftalmòleg de l'hospital, que no se'n vol anar a València i a Castelló. M'entens? Entonces, si no recuperem aquestes peonades, els metges de Vinaròs seguiran sense operar en tota la raó del món, eh? En tota la raó del món, perquè tenen dret a cobrar unes quantitats dignes.
Canviant un poc de tema per a que no es passo
si
com...
Si em permets, i acabe també, és que com ha fet referència, sí. Si no t'importa, sí, Cristian, sí. És que han dit les dues persones de, bueno, el Partit Popular i Vox, que eren fal·làcies tot el que estàvem dient. No, jo he dit que el conseller de Sanitat té un problema en radiologia, que així a aquest hospital de Vinaròs hi ha una llista d'espera en traumatologia de fins a 27 mesos. Estic dient que no tenen especialistes en dermatologia. Estic dient que hi ha places que no se cobreixen, i les que no se cobreixen les estan amortitzant, és a dir, les estan eliminant de tal manera que s'han carregat fa ben poquet un metge de medicina interna. I no ho estic dient jo, és que això ho diuen els sindicats sanitaris. Com que fal·làcies? De fal·làcies res, així no s'ha incrementat cap pressupost, així maquillen les xifres, però el cert és que este hospital, i no ho dic jo, ho diuen els sindicats mèdics, està a la cua del sistema sanitari, i s'ha de treballar per una sanitat de qualitat, i s'ha d'apropar la sanitat a l'interior. No estem parlant d'unitats hospitalàries domiciliàries només per a quatre pobles afortunats, no, per a tots els pobles. Si volem lluitar contra la despoblació, una d'aquestes coses que hem de fer és apropar la sanitat a l'interior, que les persones puguen estar tractades tranquil·lament, no només de l'àmbit de la sanitat primària, sinó també de l'àmbit de la sanitat hospitalària. I tot això suposa més recursos, i tot això suposa incentius mèdics, i tot això suposa no maltractar al personal mèdic, que és el que estan fent, maltractar al personal mèdic que s'estan anant a la privada perquè no s'estan pagant les operacions que podrien fer per les vesprades per a descongestionar unes llistes d'espera que són infames.
Bé, canviant un poc de tema i ens queden uns 15 minuts de tertúlia, avui veiem diferents titulars de diversos periòdics digitals i periòdics de paper que diuen que la ONU instava a Espanya a preservar el que és la memòria històrica enfront, no, de la llei de la Concòrdia del Partit Popular i de Vox. Si vols, Candela, començar en un poc, i la pregunta seria enfront a lo que ha dit la ONU, no? Quina opinió tindreu vosaltres?
Enfront a lo que ha dit la ONU, nosaltres tenim una opinió que és que estem al costat de totes les víctimes per igual. En esta llei jo, de veritat, i personalment no entenc tanta confrontació, perquè l'únic que vol és igualar a les víctimes, és ampliar simplement la llei que ja estava a les víctimes de la democràcia. Jo personalment, això ja és personalment, no ho entenc. És igualar a les víctimes, víctimes del franquisme, víctimes de la república i víctimes del terrorisme etarra. Jo, l'únic que volem des del grup parlamentari popular i Vox, que hem presentat conjuntament esta llei, és igualar a les víctimes.
Bueno, això és que és curiós, no? Perquè el Partit Popular, el senyor Mazón, ha aconseguit una altra vegada posicionar la comunitat valenciana en el foco internacional de la ignomínia, no? Perquè, a més, dir-li a aquesta llei la llei de la concòrdia m'apareix algo terrible. Jo, de veritat, que pot ser un argumentari, Candela, però de
no
veritat, de veritat, me costa creure que una persona com tu siga capaç de que estos arguments vagin més allà, o sigui, que se'ls crega, que se'ls crega, primera i principal. No se pot ficar a la mateixa alçada una dictadura en les repressions que van haver durant este temps de dictadura en este país, de llibertats, de drets i d'assassinats i de gent que encara no sap on estan els seus familiars perquè estan tirats per neixes cunetes, en la república, en els seus llums i les seues ombres. La república va ser una etapa d'aquest país on se va votar per la república, que per cert, també vull dir-ho, és que la república no és una qüestió d'esquerres, eh?
No.
La república és una forma d'estat que a més va guanyar perquè els liberals, que molts del Partit Popular s'autodenominen liberales en moltes tertúlies, vale? Van votar a favor de la república en contra de Felipe d'Alfonso XIII, ¿vale? I evidentment durant la república i la gran part de la república va estar governada per els liberals.
Totalment.
No per les esquerres, no per les esquerres. Perdoneu-me que recupere este trosset de la història d'Espanya, perquè a vegades lo perdem de vista. La república, la major part de la república va estar governada per la dreta d'aquest país. Quan va guanyar l'esquerra, en l'any 36, va estar ja un cop d'estat perquè algú no ho va suportar. Però igual a estos dos processos, això és aixina, això és història d'Espanya. Igual a estos dos moments de la història és tremendo. Ficar a les víctimes del terrorisme en esta llei, quan tenen una llei específica en l'estat espanyol. Jo tinc amics, molt amics, que han sigut víctimes d'ETA, víctimes d'ETA. Tinc un amic en concret que en un atemptat li va saltar una cama, i no parlo de ningú militant del PSOE, eh? Estic parlant d'una persona que era guàrdia civil i que sent repugnància per la utilització que se fa per part de la dreta i de la dreta d'este país de les víctimes d'ETA. Perquè tenen una llei específica. Això ho heu introduït per a intentar camuflar-ho. Una llei de concòrdia que no parle de la dictadura franquista, que no l'anomene. I lo de la ONU, per l'amor de Déu, és que la ONU, és que està dient la ONU que estem vulnerant els drets humans. La declaració de drets humans és que és molt fort i que està demanant que el govern de la Generalitat expliqui per què d'esta llei i com pensa garantir. I no només és una obligació del govern valencià i de tots els governs d'este país, no és només una obligació del legislatiu respecte als drets humans, ho és de tots els poders de l'Estat, ho és del poder judicial i ho és del legislatiu. I esta llei és un despropòsit. Però és que com és possible? És que quan a nivell internacional la ONU te diu t'estàs equivocant, a lo millor tindríeu que parar, Candela, i fer una reflexió.
Compromís, per favor.
Sí, gràcies, Cristian. Mireu esta llei, la llei de concòrdia que anomenen ells, que és la llei de la discòrdia, és un retrocés democràtic sense precedents a la nostra comunitat. Ens ha ficat a l'avantguarda de la ignomínia i de la més absoluta de les vergonyes, no només a nivell de l'estat espanyol, sinó a nivell internacional. De fet, tu començaves dient que avui la ONU censura i diu literalment les lleis de concòrdia de Partit Popular i Vox perquè atenten contra la legislació sobre els drets humans. I és tremendo, perquè Candela començava dient que no estava d'acord amb la ONU. Mira, Candela,
no,
la ONU, en l'època franquista, va arribar a dir que el franquisme atentava contra els drets humans. I hi ha una portada que es pública, una portada on Francisco Franco diu que si ellos tienen la 1, ellos tenían 2. Ningunejant a la ONU, no. És una absoluta vergonya i és un absolut despropòsit. I no només la ONU, si em permeteu, també les tres universitats públiques del País Valencià, la de Castelló, la de València i d'Alacant, s'han unificat per a dir que literalment diuen que fan una concepció històrica pròpia d'un nacionalisme ranci, sense cap sentit crític. És a dir, està situant els propis historiadors i historiadores com si ells digueren la seva opinió. No, mire, la història, la cientificitat en la que se basa la història, diu que la dictadura es deve d'un cop d'estat a la democràcia que va ser la Segona República i que després se va produir una repressió i que estan encara les cunetes plenes de morts i hi ha cementeris plenes de fosses comunes. I sobre aquesta ignomínia no se pot fer créixer una democràcia. I sobretot, no se pot fer créixer una democràcia sobre la desmemòria i sobre l'oblit d'una qüestió que mai de la vida se tindria que tornar a repetir. I és el que pretén esta llei de la Concòrdia, que és una absoluta vergonya.
Jesús Albiol.
Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que aquí la gente esté un poco despistada, vamos a decir así.
¿Tú qué despistada?
Porque, sí, sí, bastante despistada estás, Verónica. Pero bueno, ¿despistado o qué quieres confundir a los oyentes?
Lo que está despistado eres tú, que dices que llevas 6 meses en el gobierno y lleváis 10. ¿Será que treballes poquet y se te hace en curt?
Per favor, respetem el torn, Jesús Albiol.
Bueno, por lo menos Verónica ha hablado en castellano y eso lo agradezco. Lo primero que hay que decir es que los que se han pronunciado son unos organismos dependientes de la ONU y lo han hecho por una denuncia que ha presentado Pedro Sánchez. O sea, esto no es que la ONU de motu propio venga aquí a decirnos, porque no tiene nada que decir a lo que hagamos en la Comunidad Valenciana.
Y Pedro Sánchez le ha dicho aquí lo que tenían relación, que escribir.
Es una relación de competencias. Vamos a ver. ¿Qué problema hay en que se reconozca a todas las víctimas? ¿Qué problema hay en que se acabe de una vez por todas con lo que ha hecho la izquierda siempre, que es señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Aquí hubo una guerra, porque no podemos estar del lado de las víctimas, de todas las víctimas, también de las víctimas de ETA, que yo nunca oigo a Compromís y a PSOE hablar de las víctimas de ETA, y son más recientes, ¿eh? Y hay, creo que son casi 400 casos todavía sin resolver. Y nadie habla de ETA, todo el mundo habla de Franco. El problema que tenemos en España es que todavía no se ha hecho un estudio de la historia sin hacer una lectura apasionada. La historia no nos corresponde a los políticos dictaminarla, y la memoria tampoco. Nosotros tenemos que poner facilidades para que si una familia tiene a un, en fin, a alguien, a algún miembro, en una cuneta, que lo pueda enterrar de forma digna. Claro que sí, pero nosotros no estamos para dictar la memoria de nadie. Cada uno tiene su memoria y sabe lo que pasó. Y pasó antes del 36, pasó con el Frente Popular, se cometieron atrocidades, se cometieron en la guerra y también pasaron en el franquismo. Pero oiga, es que en democracia hemos tenido a ETA y hemos vivido auténticos horrores.
Mira, el Frente Popular se crea en el año 36. Podemos, a lo mejor,
Verónica,
es que te perdiste, es que a lo
palabra,
mejor perdiste
favor,
la clase de historia.
Por favor, respeto al torno de palabra.
Ya, pero es que
favor.
El Frente Popular se crea en el 36. Gana las elecciones y casi no puede ni gobernar porque está ya la guerra.
Es que ese es el nivel, claro. Es que
este es
lo que no podemos consentir es que
vosotras no podéis pretender imponer una memoria, vosotras, de Compromís, no se le puede pretender imponer ninguna memoria a los ciudadanos.
Ninguna.
Lo que hay que hacer y lo que tiene que, pues ya está. Entonces,
ninguna,
¿por qué no se puede
ninguna,
ampliar? ¿Por qué
ninguna.
No se puede ampliar?
Pero en el 36
no
hubo un golpe de Estado a una democracia
víctimas?
Y eso tú tampoco lo puedes cambiar. Eso tú tampoco lo puedes cambiar.
La historia es la que
y en el 31 hubo unas elecciones democráticas donde el pueblo
que el Partido
votó
Socialista
y en el 36 hubo un golpe de Estado.
Yo creo que al 2024 está hablando del 31, del 36.
Última intervención, Candel Anglès.
La ley la ha portado Batros a las Corts Valencianas, ¿eh? No te olvides
este despropósito. Este despropósito.
Respeteu el torn, per favor. Està intervenint Candel Anglès, per favor.
Bueno, interviene Candel Anglès porque a mí me han interrumpido y me habéis quitado la palabra.
Este despropósito legislatiu en una societat com l'Alemanya és impensable. És impensable que volgueren esborrar les barbaritats que van fer els nazis. I així... Así está pasando
no
en el País Valencià.
No. Lo único que volem es ampliar a les víctimes del terrorisme.
Exacto.
Que ja diga una llei autonòmica.
Que escolteu a la ONU.
Que
escolteu a la ONU.
A totes les víctimes.
Però hi ha una llei nacional.
Està el 2024 debatint del 31, del 36, del gol
si sou vosaltres el que heu portat la llei.
El grup
parlamentari popular i Vox, no. El grup parlamentari Vox i Partit Popular heu decidit que el més important en les Corts Valencianes és parlar de la dictadura i de Franco.
Escolteu a les universitats, escolteu als historiadors i historiadores, escolteu a les organitzacions de nacions.
Podeu respectar el torn, per favor, si no, els oients no poden sentir bé, per favor.
Perquè el Partit Socialista en aquest país ha sofrit el terrorisme d'ETA en molts de companys i companyes i de lliçons,
i
de lluita contra el terrorisme al Partit Socialista no bon anem a consentir ni una i per això tenim les lleis estatals per a defensar les víctimes, que vos vull recordar que traeu tots els dies a passejar a ETA quan ETA no existís.
Per favor, respecteu el torn. Per favor, última intervenció Candela Anglès, per favor. Última intervenció Candela Anglès. Ana Besaldú, per favor. Ana Besaldú, per favor.
Nosaltres hem portat esta llei a les Corts Valencianes perquè les víctimes del terrorisme tinguin una llei autonòmica.
Mentira.
Sí, veritat.
Mentira.
Candela. Una llei autonòmica
l'heu portat que perquè esteu coaccionant.
Per favor, respecteu el torn. Està parlant Candela Anglès, per favor.
I els que trauen tots els dies a passejar a Franco i al franquisme és l'esquerra. 2024, jo tinc 24 anys. Jo no tinc per què estar escoltant Franco 31, 36...
Sí, la història d'Espanya...
La història me la sé.
Te la tenen que recordar.
Última intervenció, Candela Anglès, i acabem.
Te la tenen que recordar de vez en cuando.
No,
que hi ha molta gent que encara no sap.
Jo no sé que vos moleste tant que s'amplie la memòria a les víctimes.
Que no
mos
moleste, és que no. És que això és una fal·làcia que vos inventeu.
Que té esta falta d'ortografia. És que és vergonyós.
Hasta aquí la tertúlia.
Moltes gràcies, Cristian. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tots i no res, d'aquí 15 dies ens veiem.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I bé, nosaltres mos despedim i vos deixem amb les notícies de caràcter nacional. Tornem en seguida en Hora 14 Maestrat.